Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb els titulars. Dolors Llebre, bon dia.
Bon dia, Emili.
Nou dia que parlem de la polèmica sobre les banderes a la façana de l'Ajuntament, Esquerra Republicana també demana l'estelada, en aquest cas al pal central de la plaça de l'Ajuntament.
El partit independentista se suma així a la petició de la territorial local de l'ANC perquè la senyera que uneix actualment al mig de la plaça se substitueixi per una bandera estelada. Igualment, el Partit Republicà fa una crida a la unitat de l'independentisme per encarar aquests mesos decisius per la celebració del referèndum.
Des del PSC diuen que no entraran en una guerra de banderes.
Josep Torres ha fixat la posició del grup municipal socialista sobre aquest afer de les banderes a la façana de l'Ajuntament. Diu que no entrarà en una guerra de banderes i, en tot cas, avala la fórmula del govern municipal per donar compliment a l'ordre d'execució judicial rebuda.
El Consell Comarcal presenta la guia territorial del Maresme per l'actuació contra els maltractaments a les persones grans.
D'aquesta manera, la comarca es converteix en la tercera de tot Catalunya que es dota d'un protocol per poder detectar, avaluar i intervenir davant les sospites d'abús, negligència o vulneració dels drets de les persones grans. Avui en parlarem amb el president del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez.
I els principals sindicats escalfen motors pel primer de maig.
Les seccions sindicals de Comissions Obreres i UGT al Maresme sortiran al carrer aquest primer de maig amb el lema Ocupació estable, salaris justos, més drets socials. Els sindicats denuncien que des del 2008 la classe treballadora ha anat perdent drets laborals i que ara, quan l'economia ha tornat a créixer, les empreses recuperen nivells de beneficis abans de la crisi, però no passa el mateix amb els treballadors. En parlarem amb Gonzalo Plata, ell és secretari general de Comissions Obreres al Maresme, Vallès Oriental i Osona. Ho farem avui aquí a l'Info Migdia.
La grossa de Sant Jordi ha tocat a Barcelona i Girona. El primer premi del nou sorteig de la Loteria de Catalunya ha estat pel 51.393.
El sorteig s'ha celebrat al Teatre de Blanes i s'ha pogut seguir en directe aquí per Ràdio Calella Televisió. A l'Info Migdia repassarem quins han estat els números agraciats i connectarem també en directe amb Aleix Duran, que ha seguit el sorteig en directe des de la població salvatana.
I Aitana Sánchez Gijón portarà Medea una lectura dramatitzada al Teatre de la Sala Mozart.
Fa més d'un any que va tancar la gira del muntatge sobre el clàssic d'Eurípides en una versió d'Andrés Lima, que va estrenar a Madrid la temporada 2015-2016. A Calella la veurem el pròxim dissabte 6 de maig aquí al Teatre de la Sala Mozart. Serà a partir de les 10 del vespre. Aitana Sánchez Gijón ha assegurat que serà una actuació molt especial.
Esquerra Republicana demana l'estelada al pal central de la plaça de l'Ajuntament. El partit independentista se suma, per tant, a la petició també de la territorial local de l'ANC perquè la senyera que uneix a mig pal al mig de la plaça de l'Ajuntament se substitueixi per una bandera estelada. Igualment, i arrel dels esdeveniments que s'han produït aquests darrers dies en relació als símbols que s'exhibeixen a la façana consistorial, Esquerra de Calella fa una crida a la unitat de l'independentisme per encarar els mesos decisius per la celebració del referèndum.
La líder republicana, Cristina Gómez, no ha volgut entrar, doncs, a valorar les accions dutes a terme per l'ANC Calella per la Independència, que la matinada de diumenge, recordem-ho, va penjar la senyera al balcó de l'Ajuntament, però tampoc de la posterior col·locació per part del govern municipal de la bandera espanyola en un dels laterals, en compliment d'una ordre d'execució judicial. Gómez demana deixar de banda el debat sobre el que s'ha fet o el que opina cadascú que s'hauria d'haver fet per treballar plegats i units per garantir la convocatòria del referèndum.
Hi ha molts consistoris que també tenen estelades penjades al balcó de l'Ajuntament i a nosaltres ens semblaria normal i lògic. Ara bé, no entrarem en aquest tipus de discussió nosaltres, és a dir, crec que l'objectiu és el que és i des de la nostra força política i com a representants també a l'Ajuntament de Calella, nosaltres el que volem, desitgem i fem suport a totes les persones, a totes les institucions, a tots els nivells, diria, per empènyer i per fer possible, com deia, el referèndum d'una banda i aconseguir la independència, que és l'objectiu final.
Ha revelat a Ràdio Calella Televisió que Esquerra no havia estat informada pels partits del govern municipal de la resolució judicial per la qual l'Ajuntament de Calella està obligat a penjar la bandera espanyola. Explica que amb el PDeCAT coincideixen en espais independentistes on participen conjuntament amb entitats de l'organització d'actes, però que aquest assumpte mai se n'ha parlat.
no n'érem coneixedors i, de fet, ens vam assabentar pels mitjans de comunicació. És evident que sí, que ens trobem en diferents fòrums que s'han organitzat a nivell local i que, com a partit polític, per part nostra sempre hem intentat doncs, establir ponts de diàleg perquè és el que diem i estem plenament convençuts que tots els esforços i gestos s'han de fer en aquest sentit, però sí que és veritat que en aquest tema concret nosaltres no n'érem coneixedors.
Doncs a tot això, Esquerra Republicana també ha demanat al govern municipal del PDeCAT i al PSC que col·labori fins i tot s'impliqui amb lleialtat institucional en les decisions que pugui prendre el Parlament i el govern català respecte al referèndum d'independència.
I Josep Torres ha fixat la posició, en aquest cas, del grup municipal del PSC sobre l'afer de les banderes a la façana de l'Ajuntament. Manifesta que el seu partit no entrarà en una guerra de banderes i avala la fórmula del govern municipal per donar compliment a l'ordre d'execució judicial perquè s'hi col·loqués l'Espanyola.
El portaveu del grup municipal del PSC ha explicat que l'alcaldessa va informar-lo com a soci de govern de la resolució judicial i de la fórmula com s'havia previst donar-li compliment. La considera raonable, en aquest sentit avala la gestió que ha fet l'executiu local sobre aquest afer, també del fet que la senyera continua ocupant una posició destacada al balcó consistorial. Josep Torres ha insistit, per sobre de tot, que el seu partit evitarà en tot moment entrar en una guerra de banderes, es vol mantenir al marge de les declaracions creuades que hi ha hagut aquestes darreres hores i reitera que la situació que hi havia amb anterioritat, sense banderes a la façana de l'Ajuntament, era la situació idònia. Preguntat per la petició feta per la territorial local de l'ANC, també per Esquerra, de canviar per una estelada la senyera que uneix al mig de la plaça, Torres ha dit personalment que s'hi oposaria per consideracions quant a l'espai públic i l'ús que creu se n'ha de fer.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Els responsables del Consell Comarcal han presentat aquest dimecres la guia territorial del Maresme per l'actuació contra els maltractaments a les persones grans.
D'aquesta manera, el Maresme es converteix en la tercera comarca de Catalunya que es dota d'un protocol per poder detectar, avaluar i intervenir davant les sospites d'abús, negligència o vulneració dels drets de les persones grans. Aquesta guia és fruit de més d'un any de feina entre el Consell Comarcal i els diferents tècnics dels serveis socials dels ajuntaments. Ara, un cop presentada, la posarà a disposició dels consistoris per tal que s'hi puguin adherir, a excepció, això sí, de Mataró, que en té una de pròpia. El protocol distingeix dos espais on les persones grans poden patir maltractaments, que són l'àmbit domèstic i també l'institucional.
Miquel Àngel Martínez és el president del Consell Comarcal del Maresme. Bon dia.
Molt bon dia.
El d'ahir era un primer pas, oi, per acabar des de les administracions amb la vulneració dels drets a les persones grans amb aquesta guia?
Correcte. Ahir era doncs, arribar al campament base i ens falta doncs, molt de tram per arribar fins al pic. Per dir-ho metafòricament, el fet d'estar doncs, que hi ha hagut un treball multidisciplinar d'administracions públiques i privades, amb les quals hi ha participat la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Mataró, que com heu comentat ja té doncs, una guia entitats, evidentment liderada pel Consell Comarcal i també la Caixa. A partir d'aquí s'ha fet un treball també transversal on hi han intervingut diferents cossos de seguretat, com han estat els Mossos d'Esquadra, departaments de salut i sanitat, també els serveis socials, etc, etc, per fer d'aquesta guia com a mínim una base, una eina que serveixi no simplement per les persones grans que se senten maltractades, sinó per aquells professionals que dia a dia copsen l'opinió de la gent i, si més no, es troben en situacions que poden ser, diguéssim, doncs, preocupants.
La situació de solitud, el fet que les persones grans visquin soles, diríem que pot ser un dels terrenys que abona aquestes pràctiques abusives o aquestes actuacions de maltractaments.
Aquest pot ser un terreny, però n'hi ha molts altres, com per exemple, no sé, hi pot haver, no simplement estem parlant d'un maltractament físic que és violent, no? I aquest es denota ràpidament, sinó també pot ser psicològic, depressió, moltes vegades d'associament, diguéssim, doncs a la gent gran, no? Es pot donar, diguéssim, dintre l'àmbit familiar, amb persones doncs, que estàs convisquent, a nivell de gènere també, de fills o si més no nets. També, diguéssim, moltes vegades ens hi hem trobat al copsar i al veure casos doncs, de mateixos cuidadors doncs, que pressionen, diguéssim, aquesta gent per qualsevol aspecte. I fixi's una cosa, aquí al Maresme som la comarca dels geriàtrics. Per tant, també ens podem trobar, diguéssim, doncs, allà maltractament, diguéssim, entre persones de les mateixes edats. I aquest camp és tan obert, tan ampli, que fa de que realment doncs, els professionals tinguin aquesta eina. Aquesta eina, que és una eina, com vaig comentar ahir, viva, dinàmica, però també molt flexible. Per tant, aquest és un primer pas, l'hem elaborat, s'ha elaborat mitjançant les administracions que us heu comentat i la Caixa, però també han intervingut 30 professionals, que són majoritàriament de municipis de la comarca, i altres doncs, d'administracions supramunicipals i supracomarcals, que fan de que aquesta eina sigui una eina, diguéssim, doncs, de tast. I deia en un primer moment que és flexible perquè a partir, diguéssim, doncs, de les casuístiques que ens puguem trobar, l'anirem, diguéssim, enriquint.
Senyor Martínez, no hi ha la cultura, no?, de denunciar casos de maltractament a persones grans. És un dels problemes que ahir es van posar sobre la taula, també, no?, durant la presentació de la guia.
Sí, hi ha dos aspectes. El primer és que aquesta, diguéssim, doncs, maltractament, diguéssim, a les persones moltes vegades resulta invisible. I per un altre, no tenim un marc legal, o sigui, no hi ha una llei de protecció, diguéssim, a la gent gran. I és de cara, diguéssim, als infants, hi ha un marc legal molt clar, o, per exemple, de violència de gènere. Però, i això és el que hem reclamat a la Generalitat ens ha dit, diguéssim, que elaborarà, diguéssim, doncs, una llei perquè doncs, aquestes persones tinguin, diguéssim, doncs, a on acurar-se, si més no, diguéssim, a on suportar, diguéssim, moltes vegades doncs, aquest neguit o aquest maltractament que conviuen.
Senyor Martínez, el compliment d'aquesta guia implica que els ajuntaments hagin de destinar més recursos a l'atenció social, en aquest cas de les persones grans, o és, també hi ha qüestions que simplement es tracta d'un canvi d'hàbit, de pràctiques, de protocols, de...
Sí, miri, no es tracta d'una situació d'augment econòmic. Uh-huh. No? Si tingués que ser, hi seria. Es tracta doncs, que els 30 ajuntaments, que es presentarà al Consell d'Alcaldes, puguin signar un conveni amb el Consell Comarcal, perquè realment es tinguin en compte i tinguin la guia. La guia és, més que res, una eina de reforç, una eina que pugui, diguéssim, doncs, assessorar i, si més no, ajudar a les casuístiques que es puguin produir. Per tant, aquesta guia haurà d'estar, entenem, diguéssim, doncs, als serveis socials o a benestar social de cada ajuntament i també, diguéssim, doncs, les àrees de gestió que considera l'ajuntament, com poden ser les policies locals.
No hi haurà impediments econòmics perquè es puguin els ajuntaments que ho vulguin seguir aquestes recomanacions de la guia?
No hi ha aquesta intenció. La intenció és que actualment, diguéssim, doncs, estem vivint una realitat. La societat avança d'una manera, diguéssim, doncs, molt ràpida i les administracions han d'estar, diguéssim, doncs, a l'alçada. I per aquesta raó, i perquè vam començar, diguéssim, doncs, els serveis socials o benestar social del Consell Comarcal, doncs, casuístiques, doncs, que ens van fer preocupar, van dir, escolta, tirem cap endavant, diguéssim, doncs, aquesta guia que ens ha de servir. Fixeu-vos-hi, i això ho heu comentat en un primer moment. Només som 3 comarques de les 42 del nostre país doncs, que té aquesta guia. L'Alt Penedès, l'Anoia i ara el Maresme. I avui mateix ja m'han trucat, diguéssim, doncs, presidents i presidentes d'altres consells comarcals interessats en tenir-la, interessats a saber exactament com s'ha treballat i, a més, de contextualitzar-la. Perquè el que s'ha de preveure i cada consell comarcal és que cada comarca doncs, és diferent. Fixi's, li vaig donar unes quantes dades, no?
A nivell de... Molt breu, senyor Martínez.
Sí. Miri, aquí al Maresme hi ha 77.352 persones de més de 65 anys. Estem parlant d'un 17,52% de la població total de la comarca. I si afinéssim més la lupa, les estadístiques també ens demostren que 11.872 maresmens i maresmenes han fet un llarg viatge i tenen més de 85 anys. Mm-hmm. És molt significatiu. Per tant, hem d'estar al costat, diguéssim, de la gent gran, hem d'estar al costat d'aquestes persones que avui dia representen, jo diria, la cèl·lula de la família, el nucli de la família, perquè la crisi ha fet que molts fills i nets tornessin, diguéssim, doncs, a casa dels pares, a viure a casa, i aquestes persones mantenen, en moltes ocasions, el nucli familiar mitjançant aportacions econòmiques. Uh-huh. Vull dir que això també s'ha de contemplar molt. Hi ha hagut un canvi social molt important.
Uh-huh. Miquel Àngel Martínez, president del Consell Comarcal, gràcies per atendre la nostra trucada.
Molt bé, molt bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Barcelona i Girona han estat les ciutats agraciades amb el primer premi de la Grossa de Sant Jordi, que s'ha sortejat aquest migdia des de Blanes. El número de la sort ha estat el 51.393, que ha venut el gremi de pastissers del carrer Comtal en format paper, i a Girona a través del terminal. Els que en tinguin un bitllet de 5 euros cobraran 100.000 euros.
Ha estat aquest el primer sorteig de Loteria de Catalunya per Sant Jordi, amb 80.000 números al bombo i 5 premis principals amb les seves corresponents terminacions. El Teatre de Blanes, localitat on es va vendre el primer premi de l'última grossa de cap d'any, ha acollit el sorteig avui, dia de la Mare de Déu de Montserrat, un sorteig que s'ha pogut seguir aquí en directe per Ràdio Calella Televisió, amb un programa especial conduït per Aleix Duran, que ara ens n'apropa tots els detalls.
Hola, molt bon dia des del Teatre Municipal de Blanes, on fa més de mitja hora que s'ha acabat aquest primer sorteig de la grossa de Sant Jordi. Un primer sorteig d'aquesta grossa que s'ha celebrat aquí a Blanes perquè per cap d'any aquesta localitat va caure el primer premi, concretament a l'estanc del mercat va repartir aquest primer premi. I aquest primer premi de la grossa de Sant Jordi ha caigut a Barcelona i a Girona, que ha estat extret per la pròpia grossa i també pel propietari de l'estanc que va repartir el primer premi per cap d'any. El segon premi ha estat extret per la colla de geganters de Blanes, que avui feia també 25 anys i ho han volgut celebrar amb la grossa de Catalunya. Un segon premi que ha caigut a Barcelona també. El tercer premi s'ha desplaçat cap al Pirineu, concretament al Pont de Suert. El quart premi ha marxat cap a l'Hospitalet de Llobregat i aquest i l'últim cinquè premi ha caigut també a Barcelona. Per tant, la ciutat més agraciada ha estat la capital de Catalunya. Aquí ara el Teatre Municipal ja fa una bona estona que s'ha buidat, un teatre que està omplert, ple, de gom a gom. Les 400 localitats que hi han en aquest teatre doncs s'han omplert per seguir en directe aquest primer sorteig de la grossa de Sant Jordi que s'ha celebrat a la ciutat de Blanes.
107.9 FM. Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, tapes o les carns pastrami, roast beef, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Cap Aspre, Xamplà, Diputació, Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda.
facebook.com/Ràdio Calella, Twitter, @Ràdio Calella TV.
Les seccions sindicals de Comissions Obreres i UGT al Maresme surten al carrer aquest 1 de maig amb el lema Ocupació estable, salaris justos, més drets socials.
Els dos sindicats majoritaris denuncien que des de l'any 2008 la classe treballadora ha anat perdent drets laborals i ara, quan l'economia torna a créixer, les empreses recuperen els nivells de beneficis d'abans de la crisi, però no passa el mateix amb els treballadors. Les principals demandes per aquest 1 de maig són, entre altres, derogar les últimes reformes laborals que han generalitzat la precarietat en els contractes, recuperar la negociació col·lectiva i establir un salari mínim de 1.000 euros.
Gonzalo Plata és el secretari general de Comissions Obreres al Maresme, Vallès Oriental i Osona i avui ens acompanya a l'Info Migdia. Gonzalo, benvingut.
Bon dia, benvingut.
El sindicat sortiu al carrer aquest 1 de maig amb una llarga llista de reivindicacions, però la primera i més important, adreçada a la classe política i a les administracions, que es deroguin les últimes reformes laborals.
Sí, adreçada a les administracions, al conjunt de partits polítics que tenen o pretenen representar-nos a totes i a tots, però també adreçada a les patronals, als empresaris, sobretot al gran empresari, que és el que va motivar aquesta reforma laboral, el que ha intentat escudar-se en aquesta reforma laboral per desregular el mercat de treball, per deixar-nos els treballadors en una situació precària i per no dir paupèrrima, i amb el que hem hagut d'estar batallant al llarg de la crisi. Doncs hem de recordar que aquesta crisi ha estat el període de conflictivitat social més fort des de la transició democràtica i el que no ha pogut, finalment, aplicar aquesta desregulació. Doncs els convenis col·lectius i la negociació col·lectiva continua viva i continua en marxa.
Sí, seria oportú enllaçar aquesta reivindicació amb el fet que moltes entitats, també entitats d'ajuda, doncs, a les persones necessitades, a persones vulnerables, persones i famílies vulnerables, també ens comenten que ara hi ha un nou perfil de pobresa que són justament els treballadors pobres.
Bueno, és que desgraciadament estem treballant per ser pobres. Estem treballant per no arribar a final de mes. Qualsevol salari per sota dels 1.000 euros no garanteix una vida digna, no garanteix una vida mínima, perquè amb 1.000 euros tampoc és que anem sobrats. És a dir, nosaltres ho tenim clar. Aquest és el punt zero, des d'on de partir tots els convenis col·lectius i totes les regulacions de sector. És a dir, els salaris han d'estar per sobre de 1.000 euros. 1.000 euros ha de ser el mínim acceptable per poder viure mitjanament, dignament. Aleshores, el fet de que moltíssima gent estigui treballant per sota d'aquests 1.000 euros, i no només això, sinó que estigui treballant en condicions precàries, bé sigui per la temporalitat, bé sigui per la jornada parcial, ens està abocant a que hi hagi tot un sector immens de la població que s'està quedant desconnectat de la societat. Estem creant una societat injusta, una societat insostenible i una societat que l'únic que fa és generar avisos de conflictivitat, generar avisos d'emergència i generar avisos de pobresa.
És el precariat una nova classe social?
És la classe treballadora maltractada. Jo no m'atreveixo a dir que hi ha una gent que mai deixarà de ser precària, que és el que significaria el precariat, que hi hagi una gent que mai deixarà de ser precària. Perquè això és acceptar la rendició. Això és acceptar que el conjunt de treballadors i treballadores no tenim eines per forçar un canvi en la nostra situació. I en tenim eines, i en tenim moltes. Una són els sindicats, lògicament. Sindicats de classe són un lloc on ens associem els treballadors i treballadores per assolir canvis en la nostra situació, en les nostres condicions de vida i en les nostres condicions de treball, però n'hi ha molts altres. I no hem d'oblidar que el sistema democràtic ens permet entrar i ens permet modificar les coses al nostre gust. Evidentment, haurem de veure què està passant amb els partits polítics que no responen a les necessitats reals dels ciutadans i de les ciutadanes.
Gonzalo Plata, aquesta circumstància, la precarietat, és més aguditzada, és més incident en alguns sectors que en d'altres, per exemple, aquí a la comarca?
Aquí a la comarca és terriblement colpidora. Doncs el sector serveis és un sector fortament precaritzat. Doncs el sector també de la construcció, molt, molt mínim, però que en la nostra comarca té una afectació, podria ser superior a d'altres comarques similars, degut al tema de la segona residència, també és un sector altament precaritzat, no? L'hostaleria, els hotels, que són paradigma de les cambreres de pis, que han de medicar-se per poder anar a treballar i suportar els ritmes que els hi posen, o també el sector de les residències de la gent gran, on és impossible arribar a acord per negociar un nou conveni. Tots aquests sectors són sectors precaritzants i precaritzadors. Són sectors on els empresaris han decidit que la precarietat és la seva millor eina. I a banda de tot plegat, també m'agradaria dir una dada, és a dir, la precarietat no només afecta el salari, no només afecta les condicions de vida, no només t'aboca a la pobresa, sinó que també t'aboca a la sinistralitat laboral. Els accidents laborals en el nostre país són en contractes precaris 17 vegades superiors a contractes estables o fixos. I en el nostre país aquest any hi ha hagut 68 morts en el mercat laboral. Hi ha hagut 68 accidents laborals amb resultat de mort. Si això fos un atemptat terrorista, conseqüència d'atemptats terroristes o conseqüència d'accidents de trànsit, estaria provocant dimissions en els polítics responsables d'aquest sector. I que passi això en el lloc de feina no provoca cap dimissió i no provoca titular esfereïdor, que sí hauria de provocar-ho. No és just que la gent precària tingui més risc d'accident laboral per la seva situació i per la seva circumstància.
I una última pregunta des de Comissions Obreres. Espereu una forta mobilització aquest 1 de maig?
Aquest 1 de maig no hi haurà una forta mobilització, doncs no és una manifestació com una vaga general o un conflicte directe d'empresa, que això és el que acaba generant una forta mobilització. Però sí que esperem molta presència dels nostres missatges i més acceptació per part de la societat dels missatges que estem posant a sobre de la taula. Estem convençuts que al llarg d'aquesta crisi vam estar molt denostats, vam tenir també aquesta desconnexió amb la societat, però cada vegada més notem que els treballadors i treballadores es donen compte que els sindicats són la seva darrera bastida, la seva darrera barrera de protecció, i cada vegada notem com els treballadors i treballadores estan més d'acord amb les nostres propostes, estan més d'acord en sumar-se, el que significa fer sindicat, perquè nosaltres no som res més que una associació de treballadors i treballadores que s'associen per protegir els seus interessos.
I per protegir els interessos dels joves, que són els que ara mateix segurament estan tenint més dificultats per accedir al món laboral i estan abocats a aquest exili, no? Aquest exili forçat per trobar una feina.
Sense cap tipus de dubte. A més, pensem molt en els joves que s'exilien, però els joves que han de marxar per trobar feina són els joves que estan ben formats. Però també tenim una bossa molt important de joves que no estan formats, que estan als nostres carrers i places i que, a més, ja veuen que no tenen cap oportunitat, amb la qual cauen en conductes que podríem anomenar de risc. Aquests joves han de rebre l'espurna dels lluitadors i lluitadores que 30 anys enrere, 40 anys enrere, van veure's capaços de tot, que van fer tot per modificar les seves condicions. Els joves han de veure que el sindicat els hi és un instrument útil per canviar les seves condicions, per organitzar-se i per lluitar, per girar a voltar les coses. I nosaltres en aquest aspecte hi estem treballant precisament per això, per mostrar-los que aquest és un camí útil per millorar les condicions.
Gonzalo Plata, secretari general de Comissions Obreres al Maresme, Vallès Oriental i Osona, gràcies per atendre avui la nostra trucada.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos fer sentir la nostra veu.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Aitana Sánchez Gijón portarà amb Medea una lectura dramatitzada al Teatre de la Sala Mozart fa més d'un any, que va tancar la gira del muntatge sobre el clàssic d'Eurípides en una versió d'Andrés Lima que va estrenar a Madrid la temporada 2015-2016. A Calella la podrem veure el dissabte 6 de maig al Teatre de la Sala Mozart.
L'actuació es va tancar a partir d'una visita que l'actriu va fer-hi amb motiu del concert de tribut a Joan Manuel Serrat. Aitana Sánchez Gijón ha dit en una entrevista a l'Infovespre de Ràdio Calella Televisió que va quedar-ne meravellada i no va dubtar en acceptar la proposta de portar l'espectacle però en petit format.
Hay una razón emocional de peso, y es que mi gran amigo Antoni Roura, en Calella lo conoce muchísima gente y lo han visto cantar en su tributo a Serrat en muchos lugares, uno de ellos precisamente el café de la Sala Mozart. Yo asistí a ese concierto y ahí el dueño del teatro me quiso enseñar la sala porque la habían remodelado hacía muy poco tiempo. Esto te estoy hablando de hace, bueno, pues año y medio más o menos, y en ese momento yo estaba interpretando Medea, pero en el formato original, ¿no? Entonces yo vi la sala y dije, ¡ah! ¿Qué teatro más perfecto para hacerme de aquí?
Doncs l'actriu, una de les cares més conegudes del panorama teatral, cinematogràfic i també televisiu espanyol, ha avançat que l'actuació aquí a Calella serà especial perquè, a diferència de la resta de bolos, aquí pujarà a l'escenari acompanyada.
Me va a acompañar Joana Gomila, estaba en el montaje original junto al propio Andrés, el director, que también interpretaba los personajes masculinos, es cantante y toca el contrabajo en escena. Y ella era el alter ego de Medea. Entonces, viendo que ella vive en Barcelona, aunque es de Mallorca, bueno, vive en Barcelona desde hace muchos años, y pensando en esta función de Calella y que le pillaba tan cerca, le propuse que me acompañara de nuevo con su voz, con sus cantos y con su contrabajo en esta única función en Calella. O sea, que lo que se va a ver en Calella es algo totalmente excepcional porque ya no lo voy a volver a repetir.
Doncs una funció especial en què Aitana Sánchez Gijón s'endinsa en un personatge marcat pel dolor, punyent i de sentiment desbocat. Un clàssic reversionat, doncs, en format íntim, interpretat per l'actriu amb una única funció a Calella. Serà el dissabte 6 de maig a les 10 del vespre, amb entrades disponibles al portal Ticketmaster, al preu de poc més de 17 euros, també a taquilla de la Sala Mozart.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
El temps. Amb Joaquim Serra.
Avui el temps ve marcat per les pluges que ens acompanyaran d'una forma continuada ben bé fins a primeres hores de la tarda. Després, les precipitacions s'han de fer més intermitents, però encara amb el paraigua al damunt perquè pot ploure al llarg d'aquesta mitja tarda i vespre en diferents punts de la comarca. En definitiva, un dia passat per aigua, amb precipitacions que, acumulades, arribaran a valors de 10 a 20 litres per metre quadrat aquí a la comarca al llarg del dia d'avui. Pel que fa a l'estat de la mar, tranquil·litat, maror, lleugera mar de fons, però poca cosa, tot plegat, i amb uns vents que seran més aviat fluixos encara de llevant aquest matí, més variables aquesta tarda. Les temperatures amb una clara tendència a la baixa. Demà divendres, canvi de temps, dominarà el sol durant tot el dia amb alguna núvola de la tarda al Maresme Nord, sense més conseqüències. I atenció, perquè les temperatures aquesta pròxima nit baixaran amb alguna feble glaçada en punts de l'interior.
Marxem. Arriben les notícies en xarxa, edició migdia.